Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un divendres, que tenim el Series COPE, el nostre Turis COPE, que seguirem rebent visites a ser nostres estudis nous al carrer de Sant Mateu de Vila-real. I on també toca actualitzar la informació de la mà d'Autersa, concessionària Renault a Vila-real i Castelló, per exemple, a la pàgina web de castellinformación.com, que en aquests moments en el seu principal titular ens apunta: la Cámara de Comercio rompe con el Colegio de Ingenieros por Qualicer y anuncia acciones legales. A veure com queda tot això. En quant a la meteorologia, en aquests moments, temperatures màximes que no arriben als 18 graus, per exemple, a Santa Magdalena de Polpís, a Onda o també a la capital. Volem conèixer com es presenta el dia i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes suben las temperaturas máximas de 15 grados en Vinaroz y 17 grados en Castellón de la Plana. Continuamos con tiempo estable. En general, ambiente soleado y cielo poco nuboso o despejado. Sopla viento flojo variable que podrá ser moderado en la zona norte. Mañana sábado continuamos con tiempo estable, ambiente soleado y cielo poco nuboso con nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz y una mínima de 5 grados en la capital. Soplará viento flojo a moderado de poniente. Les adelantamos que el domingo bajarán las temperaturas y no se descartan precipitaciones débiles debido al paso de un frente. Es una información de AEMET.
Doncs ja veiem com se presenta el diumenge. I a la nostra pàgina web, a cope.es/castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, els especials, informatius, d'esports, també aquests matins magazine una vega finalitze. También puedes estar informado durante 24 horas el día, 7 días a la semana. Y en aquellos momentos, en estos titulares: un líder del PSOE estalla contra Ábalos, lo que se merece es estar en la prisión. ¿Quién es? Pues ya sabes que te escribirá ahí a cope.es/Castellón. También surrealista alto de la policía en Castellón, 50 años conduciendo sin carnet, y Grupo La Plana reta a 100 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia a diseñar un welcome pack corporativo en la novena edición de Quédate. A Mautersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, té en portat l'actualitat en aquest divendres 28 de novembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ai, quines dates s'apropen. Tenim Santa Caterina ahí tocant a la porta. Tenim el Nadal, ja que ni te conte com vindrà el mes de desembre. I ens tenim que preparar, doncs, el nostre cos, i com sempre ho fem en quan d'això, cridem a la nostra experta en dietètica i nutrició, Lina Granell Vidal. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui de què toca parlar?
Bueno, pues avui anem a parlar de l'anèmia ferropènica, que és una anèmia principalment per falta de ferro. Sol produir-se una disminució excessiva d'aquest mineral que impedeix al cos pues, comptar la quantitat necessària de glòbuls rojos que tenim sans. Què pot, quines poden ser les causes d'aquesta anèmia ferropènica? Per una banda, una pèrdua de sang, hemorràgies, sangrat menstrual excessiu, etc. Això és molt freqüent en les dones. Una baixada en la ingesta de les recomanacions de ferro diàries per una dieta no equilibrada o poc sana. Dietes inclús a voltes vegetarianes o veganes també poden implicar una baixada de ferro per el dèficit que implica en quant a l'alimentació. En tercer lloc, una mala absorció a nivell digestiu, per exemple, la malaltia celíaca, una resecció en l'estómac o en l'intestí, també produir una mala absorció d'aquest mineral. I una quarta causa podria ser un increment de les necessitats del ferro en determinades circumstàncies, com pot ser l'embaràs, la lactància, inclús l'adolescència. Així, n'hi ha que tenir en compte que un dels símptomes més freqüents de l'anèmia ferropènica és l'esgotament. Això és el que més identifica la persona. La debilitat, palidez en los ojos, en la cara, en los labios, dolor de cap, també sol ser molt freqüent, marejos, i inclús podria arribar a produir-se una ictericia o coloració amarillenta de la pell. N'hi ha unes recomanacions de ferro diàries que, segons l'home i la dona, varien, ¿vale? Més o menys dels 10 als 49 anys, en l'home sol estar al voltant de 10 mil·ligrams diaris i en la dona és major, entre 15 i 18 mil·ligrams al dia. En les persones majors de 50 anys tornem a unes recomanacions de 10 mg, però després pues, també hi ha un grup de població que són adolescentes i dones embarassades o lactants, que també es, les recomanacions incrementen.
O sigui, que el ferro discrimina per sexe, podríem
bueno, discrimina o degut a les circumstàncies de cada sexe, pues, les recomanacions també varien, clar. I bueno, jo avui el que vinc a contar, sobretot, no sols parlar de l'anèmia ferropenica, sinó en quins aliments trobem el ferro.
A
perquè és veritat que el que ens trobem moltes voltes en la consulta és que no fem una alimentació rica en ferro i la persona que és propensa i tenint les situacions que normalment hem mencionat anteriorment, pues sol ocórrer que té anèmies recurrents i el que n'hi ha que fer lo primer és un canvi d'hàbits alimentaris i a veure en quin punt pot millorar perquè no podem estar sempre suplementant, perquè n'hi ha qui està constantment suplementant.
Claro, claro.
Al final hi ha que mirar la base i que aquesta base la fem correcta.
Nos conten, a part de la conya sempre de què feu de metgeu-vos una viga, a part d'això, què més tenim?
A part d'això, n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha dos tipus de ferro. Ah. ¿Vale? N'hi ha un ferro que se li diu hemo, ¿vale? I n'hi ha un altre ferro que se diu no hemo. El ferro hemo és el que s'absorbe bien i el no hemo és el que no s'absorbe bien. Entonces, partint d'aquest punt, ¿vale? El hierro hemo el trobem en aliments principalment d'origen animal i la seva absorció, com he dit, pues, és al voltant d'un 20 o 35%. El trobem en aliments com els mariscos, de fet, per exemple, els berberechos, els mejillons són molt rics en ferro, les vísceres com el fetge, carn roja principalment, ternera o cavall, per exemple, i peixos, el que són principalment aliments proteics. ¿Vale? Uh-huh. I d'altra banda, el ferro no hemo, el que no s'absorbe bien, ¿vale? Pues principalment estan en els aliments d'origen vegetal i els ous. Al no absorberse bien, necesita de ayudas, que ahora después les mencionaré, porque no se absorbe bien. Entonces, así tenim fruits secs com, per exemple, els pistachos, és un fruit sec súper ric en ferro, llegums, ¿vale? Tenim ahí les lentilles, els cigrons, ¿vale? Els pèsols, fruita de secada, com els dàtils, els orejons, també són rics en ferro, no en molta proporció.
O sigui, els de Nadal.
Els de Nadal, els de Santa Caterina, que has dit abans. Els ous sencers també tenen molt de ferro, els cereals integrals com l'avena, el pa, l'arròs i les verdures de fulla verda com per exemple els espinacs. ¿Vale? Entonces, el problema d'aquests aliments que tenen ferro no hemo, ¿vale? El que ocorre és que, clar, el problema és que necessitem de molta quantitat per arribar a les recomanacions i, no, i diàriament no consumim aquestes quantitats d'aquests aliments, perquè pot ser que la fruita dessecada tinga molt de ferro però jo no consumís a millor la quantitat tan gran quantitat de fruita dessecada com per arribar a cobrir les recomanacions diàries. Entonces, què hem comentat antes? Que tenim uns aliments, estos aliments rics en ferro no hemo, que no s'absorbe bien, necessiten d'ajuditas, perquè si no, por más legumbres que yo coma, si yo no le ayudo a esa legumbre, la legumbre, el hierro de la legumbre, y se queda.
Pero vamos, te metes el kilo de pistachos y te quedes igual, casi.
Más o menos. Entonces, está tots coneixem la vitamina C. La vitamina C multiplica fins a per 6 l'absorció del ferro de la legumbre. Per exemple. Per això té tanta fama o és tan sabedor que quan jo me menjo un plat de lentilles o me menjo un plat de cigrons, de postres molt bé que jo me menjo una fruita que tinga molta vitamina C, com per exemple el kiwi, la taronja, les freses, també tenim algunes verdures com el pimiento rojo, pimiento verde, també el perejil, ¿vale? I la tomaca. Entonces és molt important que fiquem, sempre que mengem un plat de llegum, que és una proteïna d'origen vegetal i no s'absorbe del tot bé, pues que li ajudem en aquesta vitamina C. També tenim la vitamina A, lo que passa és que és en menor proporció. Què aliments són rics en vitamina A? Els que tenen color taronja, ¿vale? Com per exemple la carabassa, que la tenim de temporada, la carlota, ¿vale? Els espinacs, el melocotó, quan estem en l'època del melocotó, i també, en menor proporció també, hi ha un concepte, uns àcids, que són els àcids orgànics, com per exemple l'àcido màlico, el cítrico, el tartàrico. Estos àcids el que generen és afavoreixen que se genera un pH ácido en l'estómago que favorece l'absorció del hierro.
Ah.
A més de tot això, hi ha un punt que és el factor carne, que és que quan jo me faig aquest plat de lentilles o aquest plat de cigrons, antigament les dones majors feien una olleta de cigrons i li ficaven o l'ou o li ficaven a baetjo, per exemple, peix a la mateixa olleta o carn trossejada dins del plat de les lentilles. I aquesta proteïna animal que li afegim al plat de les llegums també afavoreix que s'absorbisca millor.
O sigui, el hemo més no hemo.
El no hemo más los alimentos que le ayudan.
A ver, ahí, tot mesclat.
Tot mesclat. Però... N'hi ha que tindre en compte que n'hi ha uns altres factors que disminueixen l'absorció del ferro.
Ui.
Sol ser molt freqüent, ¿vale? Que un està al treball, s'emporta un plat de lentilles o de cigrons i de postre me hago un cafè solo o me hago un iogurt. o me hago una oncita de chocolate.
Sí.
Pues todo esto disminuye la absorción del hierro de la legumbre que yo me acabo de comer. Vamos, como si no me lo hubiera comido.
Vaya.
Eso son eslácteos, porque el lácteo, el problema es que el calcio interacciona con el hierro, con lo cual disminuye la absorción del hierro, disminuye su biodisponibilidad. Después tenemos otros alimentos como, por ejemplo, los fosfatos, que están presentes en los cereales integrales. El elevado consumo de alimentos integrales también, que es muy difícil que lleguemos a consumir tanta cantidad, pero puede llegar a producir disminución de la absorción del hierro. Luego tenemos también lo que he comentado, el té, el café, el chocolate y el vino tinto. ¿Vale? También su composición de taninos, que es lo que contiene, disminuye la absorción del hierro. O sea, que lo tengamos en, que utinguem en compte, porque solo correr, que no me fas el kiwi, pero me hago un yogur y ya dinat.
No, malament.
No, com si no m'haguera menjat res, igual.
I per atendre aquestes pautes, a veure, contes, Lina, perquè segur que t'has portat també un exemple d'un menú on sí. Podem fer-ho a tope de ferro i que el puguem absorbir.
Claro,
no?
he tret el menú d'un dia, això després s'hauria de traduir a una setmana i en les diferents opcions que he comentat. Entonces, per exemple, planteja així un desdejuni, ¿vale? Per exemple, en kéfir natural, fiquem el lácteo fora de les menjades principals perquè no interferisca en l'absorció, en fruita de temporada, com per exemple podria ser mangrana, que ara mateix la tenim de temporada, i copos d'avena. ¿Vale? Això podria ser un desdejuni complet. Després tenim l'hora de dinar, pues, bueno, ja que estem un poc en època, ¿no? Pues la olleta de la plana, que du...
Boníssim.
És un pla de llegum, ¿vale? I en aquest pla, a més de llegum, hi ha moltes dones que, a més de les cigrons, moltes voltes ho cuinen en espinacs, que ja hem comentat que és una verdura molt rica en ferro. A vegades se li fica la proteïna, o bé ou, si se fa un botatge, o bé al millor inclús peix o carn, ¿vale? En el mateix plat. I, entonces, així de postre, ens ficaríem una fruita que tinga vitamina C, que estem en època de la taronja i de les clemenules.
Ai, això t'anava a dir, ja que estem tot de casa, clemenules.
Claro. Després, en el berenar, pues, podem fer-nos, per exemple, ollet o iogurt natural, i com a fruit sec, snack saludable, damunt, pues, uns pistachos. I de postre podem fer-nos ternera guisadeta, que és carroja en verduretes i una fruita o un iogurt de postre. Però estem incorporant un poc aquesta carroja, que és molt rica en ferro, com hem comentat abans.
I ja només per acabar, quins consells queden per afavorir, per optimitzar aquesta absorció del ferro?
Lo primer, augmentar el consum de fruita i de verdura, ¿vale? Perquè totes aquestes ja hem dit que tenen molt de contingut en vitamina C, i esta vitamina C mos afavorirà l'absorció de aliments rics en ferro, com són les llegums. Després, disminuir el consum d'aliments que inhibeixen el ferro, ¿vale? Com per exemple dir el cafè, el té o los lácteos. Separar el consum de lácteos de les menjades principals i fer-los fora, en el desdejuni o en el berenar, per exemple, per a que no interferisca. I per últim, també controlar el consum d'aliments molt rics en fibra en les menjades principals, perquè també ens pot interferir en l'absorció del ferro.
Ja veiem tots aquests consells per a millorar i per a fer front a aquesta anèmia per falta de ferro. I com sempre, això i molt més, que on te podem trobar, Lina, per a tindre més consells i més apunts sobre aquestes millores en la nostra manera de menjar?
Podeu trobar-me en les xarxes socials, en Instagram @linagranynutricion, en la pàgina web linagranynutricion.com i en la pàgina de Facebook Lina Granell Vidal, Dietètica i Nutrición.
Lina Granell, ja ens ha apuntat tota la llista per a millorar el nostre consum de ferro, sobretot per a poder absorbir-lo de la millor manera possible, a més en productes de temporada i de casa, que és el que més
ens agrada. I de la zona,
i de la terreta. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Lina.
A vosaltres.
Anem amb més qüestions d'actualitat.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Salutacions d'Alberto Marcos, i t'incorpores ara en un espai que tots els divendres està dedicat al sector turístic, en el nostre Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía COPE, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
COPE, estar informado.
Cerramos noviembre con un fin de semana que se presenta con actividad de lo más amplia. De norte a sur, el ambiente prenavideño se nota, y también con numerosas citas, en algunos casos además muy clásicas. Una de ellas incluso se muestra como la más veterana de España, con un producto en particular como protagonista. La tenemos en marcha desde ayer con la programación más profesional, pero será el fin de semana cuando llegue el epicentro de la actividad. Todo ello en una feria donde la trufa negra es protagonista desde hace años, tanto que es la primera de España de este tipo. Nos referimos al ADE El Toro, como nos explica su alcalde José Arenes.
Sí, exactamente. Nosotros llevamos con la feria el último registro que tuvimos. Encontramos uno del 97 y ahora mismo hemos encontrado uno del 91. O sea que ya estamos hablando que son más de 30 años haciendo esta feria, aunque consecutivamente, como sabéis, son 22 años.
Una cita que durante 4 días, llena de actividad agrícola, deportiva, lúdica, gastronómica y mucho más, esta localidad del Alto Palancia. Una opción para disfrutar con toda la familia.
Pues es una feria bastante variada, en la cual está dedicada a todos los públicos, porque los días propios de la feria, donde estarán los truficultores, productos trufados y demás puestos de feria, y que la gente del día a día puede ir, será este fin de semana, ¿vale? En lo que estamos el día 29 y 30 de noviembre, pero ya partimos con el día 27 y 28 realizando lo que son los cursos de formación técnicos a los truficultores y a los que se quieran dedicar a este negocio. Y tanto esto como también los cursos de formación a la hostelería, show cookings, etcétera. O sea que tenemos un programa muy interesante para ofrecer a todos los públicos, a los cuales estáis todos, pues como ya sabéis siempre, más que invitados.
Pero como decíamos, la cita ya hemos escuchado que ha arrancado con formación e información sobre la truficultura, con ponencias tan interesantes que incluso de más allá de la provincia han mostrado interés.
Pues te digo que como anécdota, del Pirineo nos han llamado gente porque está interesado a los cursos, es decir, tanto la parte de la zona de Lleida como de la parte de Huesca. Nada, por redes sociales nos dijeron, ostras, estos cursos están súper bien, podemos ir. Bueno, por supuesto, porque todos son gratuitos. Y la verdad es que pasamos de hacer cursos de 20, 30 personas al año pasado llenar una de las carpas que hicimos dentro del recinto ferial de 100 y pico personas. O sea que este año pensamos que irá, si el tiempo acompaña, que parece ser que sí, batir todos los récords.
Y ello abrirá la actividad más destacada, que ya hemos escuchado, será sábado y domingo. Y uno de los actos que seguro más va a atraer va a ser el de ver a los perros truferos en acción.
Sí, hemos cambiado lo que era la exposición del jabalí que iba a coger trufa, que era lo más típico, porque realmente la trufa, los primeros recolectores principales son los jabalíes en la sierra, ¿vale? Pero ya luego el hombre, pues el ser humano, ya introducimos lo que era nuestro amigo, que es el perro, y sobre todo el perro que está dedicado exclusivamente para la trufa, que es el solamente y único, que es el lagoto, aunque se pueden utilizar otro tipo de perros también para ello. Entonces nos explicarán un poco las características de cada uno de los perros, haremos una pequeña demostración con perros, etcétera. O sea que para el mundo este animal pues también tiene su espacio dentro de la feria.
Y junto a ello, evidentemente, y como nos explica Arenes, habrá un producto protagonista, el oro negro, la trufa de la zona, que brillará en el concurso de la trufa más grande, pero también en los puestos que allí se instalarán.
Sí, sí, este año es un año muy bueno para la trufa, hay mucha producción, normalmente la producción no suele acompañar con lo que son el precio del agricultor, ¿vale? Pero también es verdad que tienes más producción, vendes más, aunque sea menos precio, y al final los números van siendo siempre mejores cuanto más producción haya, aunque el precio sea sensiblemente inferior. El año pasado la trufa más grande estuvo rozando los 400 gramos, es decir, ya ves tú, o sea que fue importante. Vamos a ver este año cómo van nuestros agricultores y qué piezas para este concurso nos traen. Nosotros estamos muy contentos, no te puedo decir otra cosa, porque la verdad es que este año es muy buena campaña, tenemos muy buenas expectativas, tanto por el tema de las formaciones, como el show cookings, como el tema de adiestramientos de los perros, como las charlas informativas y la propia feria. Creemos que va a haber este año, pues lo que te he comentado antes, vamos a batir todos los récords en cuanto a afluencia.
Con ello cerramos este Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Y sé Turiscope, que en un momento del tindeu voy a nuestra página web, en actualidad y en moltes més qüestions d'agenda que ja han vist que ve molt carregada aquest cap de setmana, sí, al nord de la... a tota la província de Castelló. Ens apropem a la una i mitja de la vesprada, on seguirà tota l'actualitat, així al mediodia, COPE en COPE Castelló i també en COPE Vinaròs.
En Castellón, la cerámica no solo se mira, se vive. Está en nuestras plazas, en los murales que cuentan historias, en cada rincón donde la vida sucede. A través del proyecto europeo MedRoots, Castellón impulsa la ruta de la cerámica. Una apuesta por la sostenibilidad turística y la innovación que nos conecta con otras ciudades del Mediterráneo para seguir inspirando al mundo desde nuestra tradición cerámica. MedRoots, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, programa Interreg Euromed.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província, connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal. Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
El Ayuntamiento de Benicàssim sigue con los trabajos intensivos a través del servicio de limpieza viaria. Por ello, necesitamos la colaboración de todos. Atiendan a las señales informativas y de estacionamiento. Asimismo, manténganse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. Gracias por su colaboración. Benicàssim, net amb tu.
¿Sabes qué es Fuck Up Nights? Es el evento donde emprendedores y profesionales comparten sus mayores fracasos y lo que aprendieron de ellos. El 3 de diciembre a las 6:30 te esperamos en la sala El Grau del Puerto de Castellón. Entrada gratuita, vino de honor y un ambiente único para aprender sin filtros. Plazas limitadas. Inscríbete en la web del Grau Valloredes Gran Casino o en Instagram, elgrau.castellón. Fuck Up Nights, donde caerse también inspira.
Hay cestas de Navidad. Y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
¿Saps que reciclar més significa pagar menys? Amb els descomptes de l'Ajuntament de Castelló en el teu rebut de les escombraries, si uses l'ecoparc entre 3 i 6 vegades abans del 31 de desembre, redueixes la teua taxa d'escombraries un 30% en l'any 2026. I si vens més de 7 vegades, un 50%. Ah, i suma-li un altre 3% si domicili és el teu rebut. Descomptes especials per inquilins, famílies nombroses, persones amb dependència, discapacitat, famílies monoparentals o amb ingressos bruts no superiors a l'IPREM. Tens tota la informació en castelló.es. Ayuntamiento de Castelló.
Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. Y como siempre, el envío y montaje a toda la provincia son gratuitos. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles con el 20% de descuento en toda tu compra. Visita también nuestra web albany.es.
Día. COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es, temas y continuem. Salutacions d'Alberto Marcos, si t'incorpores ara fins a les 2 que t'acompanyarem. Ara hi ha un convidat molt especial, com és l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, que no ha vingut a soles i que ens comentarà molta actualitat. Però justament mirant a actualitat, mirem el que ampliarem a partir de les 2:20 a l'informatiu Mediodía COPE a la província de Castellón, el nostre company Quique Rodríguez, on justament bien en qüestions polítiques de molta actualitat, perquè una està clara, que és que ahir ja es va confirmar i l'entrada de Juan Francisco Pérez Llorca com a nou president de la Generalitat, i volem veure quina és la valoració que es fa des de la província de Castelló d'aquesta persona que substituís a Carlos Mazón al front de la Generalitat. També comentarem qüestions, per exemple, de millores que ja s'esperen en la capital, també, per exemple, la legislació de patinets que pronte començarà, problemes de nou en el trànsit ferroviari durant la jornada d'avui, en un que directament no està funcionant, i també un succés un poquet curiós, que ja hem escoltat i podria dir a cope.es/Castelló, que ha corregut a Almenara d'una persona que circulava amb llicència de conduir, però era anava en cotxe i era el d'un ciclomotor i que estava caducat des de 1975. Això quasi que és una relíquia, podríem dir. Doncs tot això i molt més, que ho ampliarem a partir de les 2:20 al nostre informatiu Mediodía Cope de la mà de Quique Rodríguez.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Sempre ens agrada, especialment aquesta setmana, rebre visites a aquests nous estudis de Cope a la província de Castelló, hacia el carrer Sant Mateu de Vila-real, i en aquest cas ens arriba a visitar des de la capital de l'Alcalatén, des de l'Alcora, Samuel Falomir, alcalde, Eric Torner, regidor, entre altres coses, de Joventut i de Fires. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguts al que és la nova casa nostra, que vos ha aparegut, nous espais, més llum, més novetat, més modernitat.
Bueno, la veritat que són instal·lacions, jo crec que del segle XXI, comencem per ahí, i la veritat que, bueno, la veritat que magnífiques. Quan Raül me va comentar ja fa temps, no?, que estava previst una nova seu, no?, per a la Cope, la veritat que, bueno, ja me va trasladar un poc la idea que portaveu, i, bueno, la veritat que unes instal·lacions d'actualitat.
I d'actualitat, toca parlar també, ja que vos tenim així, aprofitar abans d'entrar en l'Alcora, que també és diputat provincial i també secretari general de socialistes, tenim pressupost de diputació que s'aprova el dia 2, tenim nou president de la Generalitat, tota actualitat política que arriba molt moguda.
La veritat és que sí, estem en uns moments un poc complicats, no?, diria jo. I, bueno, ahir vam veure com van investir a la cara B de Carlos Mazón, que era el seu número 2, que era el senyor Llorca. Pensem que s'hauria d'haver, no?, donat la veu als valencians i als valencianes, perquè, sens dubte, vivim en una crisi institucional sense precedents en la Comunitat Valenciana a raïs de la Dana, i pensem que la major legitimitat seria tornar-li la veu als valencians i les valencianes perquè poguessin decidir el seu futur. I conforme tu has dit, el dimarts que ve tenim ple de pressupostos a la Diputació de Castelló. Al final hem tornat a veure uns comptes, en alguns casos molt continuistes, que no són capaços d'abordar els problemes de la província de Castelló, i sobretot uns comptes en els que només se té en compte, no?, pues, una part de la província, perquè el Partit Popular, com sempre, pues, bueno, ha passat el seu rodillo de la majoria absoluta per a no escoltar els grups de l'oposició.
I parlant de comptes, a l'Alcora, que ja els tenim també per a 2026.
Efectivament, a l'Alcora es vam aprovar ja aquest dilluns. Tenim un pressupost de 22,9 milions d'euros, dels quals 6,8 són subvencions i són inversions, i d'aquestes inversions 3,8 estan financiades per altres administracions. Per tant, pues, bueno, començarem l'1 de gener en un pressupost nou, nous projectes per a este 2026, també per a culminar alguns que estan iniciats, i sobretot sempre, no?, en la mirada posada en el present, però també en el futur del nostre poble.
Unes inversions on, de nou, diguem l'epicentre, però al final que més es veu és aquesta real fàbrica i aquest treball de recuperació que també ara a empreses com el Grup Torrecid, que també l'heu sumat també de cara a aquestes noves fases.
Sí, efectivament, nosaltres tenim una sèrie d'inversions per a l'any que ve, i a mi m'agradaria, pues, també recordar, no?, aquest centre de formació i escola d'oficis que anem a muntar en el municipi. Tenim aquesta inversió de més d'un milió d'euros dins dels nostres polígons industrials, perquè al final és el que ens dona de menjar cada dia. Tenim aquest espai, no?, de conciliació per a que els papàs, no?, no tinguin problemes, i les mares, per a poder conciliar la vida familiar i laboral. I també una, evidentment, de les inversions importants, fruit, no?, de la subvenció de 3,3 milions d'euros del govern d'Espanya, la rehabilitació de la Reial Fàbrica i la recuperació d'aquest patrimoni històric que, al igual que altres municipis de la província, estem fent en l'Ajuntament de l'Alcora.
Una de les qüestions que també més mal de cap aporta en el pressupost, sobretot per a la gent, ha sigut aquesta taxa del FEM, i vostè ja van parlar fa un mes que obria les portes a tota la gent per a resoldre les dubtes que tenia, com va anar aquesta presència, diguem, cara a cara en els veïns de cara a presentar tot el que va suposar aquest augment de la taxa del FEM?
Bueno, de fet, encara estem fent reunions, perquè a raó d'aquella crida pues, ha hagut molta gent que ha volgut vindre a parar nosaltres, però bueno, la veritat que les trobades en els veïns i les veïnes, quan un decideix donar la cara, és perquè està segur que el que ha fet és el que li mana la llei, independentment de que estiguem d'acord o no. Jo no estic d'acord en aquesta taxa de basures, és més, en 2020 se farà 10 anys que sóc alcalde de l'Alcora i fins a la fecha mai l'havíem posat, no? Quan realment haguem pogut posar-la, igual que a tres municipis, val? Però evidentment la llei europea és molt clara al respecte. En 2025 una llei estatal també ens obliga en compliment d'aquesta directiva europea, per tant hem assumit la nostra responsabilitat de posar aquesta tassa i bueno, ja de cara a l'any que ve, per exemple, una vegada ja l'han ficat en marxa, hem pogut estudiar-la millor per generar bonificacions, val? Perquè evidentment no tot el món té per què pagar exactament el mateix.
Què és el que més li pregunta a la gent?
Què és el que més me pregunta la gent? Doncs pues, sobretot me pregunta per què hem ficat una tassa de basures quan el Corà no existia, i és el que hem de tractar d'explicar-los, i sobretot també me pregunten com i de quina manera podem seguir millorant pues, perquè sigui més justa, sobretot de cara a la gent que recicle. I és el que hem estat intentant treballar en guany perquè l'any que ve la gent que recicle tingui també descuentos.
O sigui, que més o menys com pas com altres ciutats, com Castelló, també se seguirà i se treballa de cara a tractar de bonificar, encara que en alguns casos també és complicat. En Castelló, per exemple, sí que està el tema dels ecoparcs, que està generant molt de moviment, sí que se vol ficar contenidors intel·ligents. No sé si anirà per ahí també el camí, a l'Alcora.
Bueno, nosaltres contenidors intel·ligents de moment no fem cap intenció de posar-los, entre altres coses perquè un contenedor, per més intel·ligent que sigui, mai te va dir si el que ha tirat d'aquesta bossa de basura tira el que correspon. Per tant, mentre aquesta informació no puguem tenir-la, perquè és impossible, ficar contenedor intel·ligent l'únic que va suposar és augmentar el cost de la tassa de basures, perquè aquest contenedor intel·ligent, que val un dineral, tant comprar-lo com després el manteniment d'aquests dispositius electrònics, té que pagar-lo a la ciutadania. Per tant, nosaltres, evidentment, buscarem altres fórmules per a no fer que augmenti més la taxa de basures i per a que les mesures que duguem a terme siguin realment efectives. Un contenedor que cada vegada que jo passeig per davant d'ell, en el gos, puc obrir-lo i tancar-lo sense que ningú sàpiga ni el que he tirat ni si he tirat d'algo, sincerament, d'intel·ligent poc. Simplement crec que és una despesa més de cara a la ciutadania.
Doncs això serà tot com ve en 2026. De moment ja em dic que 2025 estava la reunió de les taxes del FEM que han hagut durant tot el mes de novembre, però Eric, novembre també ha sigut el de Alcura Medieval i ahir quina valoració es fa des de la regidoria de Fires?
La veritat és que tant el meu company Carlos Esteban, el regidor de Cultura, com jo, fem una valoració molt positiva de les jornades al Cura Medieval d'aquest any, perquè hem tingut una gran afluència de públic. Podries vindre el divendres de vespre, dissabte de matí, dissabte per la vespre sobretot, i el diumenge, i veuràs que sempre hi havia gent en el mercat. A part, també ens ho comentaven diferents mercaders que ens diuen, ostres, jo quasi que en el que he venut en divendres i dissabte ja ho tindria. Però, claro, aguanten hasta el diumenge. I, sobretot, també des d'ací, agrair el treball que fa conjuntament a nosaltres l'associació Nous Pobladors, que és l'associació, si no recordem mal, més nombrosa de tot el nostre poble, amb més de 500 associats, i la veritat és que fan un treball de recreació històrica increïble.
No sé si, Eric, per l'any que ve, quan siga el moment de pujar al Calvari, a Sant Vicent, a Sant Cristòfol, anirà ficant ciris a tots, perquè aquest any crec que li ha plogut a totes les fires.
La veritat és que ha sigut un any complicat pel que fa a les fires. Sí que és veritat que l'any passat ja van tindre alguns problemes pel que fa a la Fira del Mussol, que és la fira més tradicional de l'Alcora, més de 80 anys. Ja van haver de canviar d'ubicació, al final no es va ploure. Este any sí que era completament inassumible, perquè conforme s'anava apropant els dies, mira que nosaltres vam intentar aguantar fins al final, perquè la volíem celebrar, però era un 100% de pluja, una alerta groga, i al final, sabent-nos molt, molt, molt remarament, pues, vam haver de decidir suspendre-la.
I ara el que esperem no suspendre és el que ve, perquè ja ens apropen dates de Nadal i també com a regidor de joventut ja acabant de preparar, suposo, tot el que serà l'agenda que arribarà carregada per als més joves de la capital d'Alcalatén.
Així és, l'agenda de la programació nadalenca a l'Alcora ja la tenim tancada, s'anunciarà la pròxima setmana, si no l'altra, i el que tractem un poc és de fer una programació molt transversal en la que es preparen activitats per a gent de totes les edats ja sigui des dels xiquets fins als més majors, del que podríem destacar de diferents discomòbils. Tenim també una data molt assenyalada al Cora, com és el sopar d'empresa, que moltíssima gent espera amb ànsia, on tindrem l'actuació de l'orquestra La Mito. Després, cap a la nit de Nadal, també tindrem una discomòbil, i de cara a Cap d'Any també una orquestra i una discomòbil per a tots els públics.
Pues ahí que se pueda disfrutar. Y ya para acabar, mira, ya que parlava de sopar d'empresa, és una de les preocupacions que estem vivint, la situació del sector tauleller. El president de Arce ens deia que podria acabar en positiu gràcies al mercat nacional, però suposa que també molt expectant, perquè al final és el principal sector industrial no només de la província, sinó de l'Alcora especialment.
Sí, bueno, el sector de la cerámica yo creo que ya famosos años, ¿no?, que siempre estén un poco en el ai, y es verdad, ¿no?, que si son capaces en muchas ocasiones, ¿no?, de ir endavant, es fruit també de la capacitat que tenen per reinventar-se, ¿no?, en moltíssimes qüestions, ¿no? Jo crec que tenim una part molt important, ¿no?, sobretot ara de lo que són pues la electrificació, el tema de buscar, ¿no?, altres fórmules per tal de poder fer competitiu, ¿no?, el nostre taulell dins de pues, tota la divergència que hi ha en el món, i sabem que hi ha molts més fabricants que hi havia antes, i és un dels problemes i un dels reptes que tenim per davant. Nosaltres, per la nostra part, l'Ajuntament, pues, bueno, estem ahí fent les millores constants també en els polígons industrials per a poder també facilitar, ¿no?, en les infraestructures tot allò que puguen necessitar. Per exemple, pues, bueno, també sabeu que l'hidrogen és algo important, ¿no?, i per això també hi ha que tenir preparat les canalitzacions, tenir tot preparat, i en aquesta línia estem treballant també en l'Ajuntament.
O sigui, que ja estan en les millores de polígons, estan inclús preparant-se canalitzacions per a l'hidrogen.
S'està deixant tot preparat perquè el dia més sigui molt fàcil instal·lar tot, efectivament.
Oh. Doncs modernització important que arriba, igual que tenim així modernització, per ser per acabar, que per línia interna Raül Puigol ja saps que està en tot. L'última vegada que va vindre així als estudis antics de COPE va ser un dia molt marcat, que li va preguntar a Raül Puigol si no era un mal dia per a ser socialista. Avui, en tot el que ha passat a nivell nacional, toca fer la mateixa pregunta a Samuel Falomir. És un mal dia per a ser socialista?
No, jo estic convençut que no. Vull dir, el Partit Socialista i la majoria, el 99,9% dels socialistes, cada dia que ens alcem, evidentment ho fem per a millorar aquesta societat, per a que cada un de les nostres responsabilitats poder dir el dia de demà, no?, que hem deixat un poble millor, una comunitat millor, un país millor, no? Evidentment, sí que és un mal dia per a la democràcia, i evidentment és un mal dia també pues, per al nostre partit, al veure que persones que utilitzant el seu poder que tenien en el nostre partit i en les nostres sigles, pues han fet coses que evidentment estan mal fetes, vull dir, coses que no són de rebut, que ara el jutge es va enviar a presó, val?, per lo que han fet, i crec que és el que se mereixen, estan en la presó, i uns quants anys que se donen compte de que això no és la política, i que evidentment és inadmissible, i és de tindre una cara dura, però molt, molt, molt gran, una persona que va pujar a un estrat per a defensar una moció de censura per un govern que també està ple de casos de corrupció i que ara mateix estigui també tancada a la presó, pues, pràcticament per algo molt semblant, crec que és molt trist i és d'una vergonya molt gran.
Samuel Falomir, alcalde de l'Alcora, Eric Torner, regidor de Fires i Joventut de Tantes Coses, gràcies per comentar-nos l'actualitat d'aquesta forma oberta i sobretot per aquesta visita que heu fet així als nostres estudis nous, així al carrer Sant Mateu de COPE Castellón.
Moltes gràcies. Gràcies.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este domingo en la Fira de Santa Catalina de Villarreal, Agude Benlloc presenta su novedad navideña, chocolate de algarroba al vino.
Estarán en plena Plaza de la Vila con sus turrones y mazapanes tradicionales, más de 50 variedades de chocolates y pralines únicos.
Agude Benlloc, el sabor que hace historia en cada celebración, también en la Fira de Santa Catalina. Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como...
No és la flor que sempre quis en mi jardín, però sí que estem encantats que vinga a visitar-nos. Perquè avui torna una de cinema, sèries Cope, Xavi Manzaner, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? Vull pensar que esta música és per l'estrena de Flores per Antonio, no per l'estrena de Nuremberg, que és l'altra de les pel·lícules que arriba a la cartellera esta setmana.
I un poquet de Stranger Things també podria ser, però...
També, també. Pues així estem, i en ganes de parlar de l'actualitat cinematogràfica i abrumat per estos nous estudis de Cope Castelló que per fi he pogut visitar en persona i he de dir que són fantàstics, comodíssims i que se treballa molt a gust. Cosa important per a poder seguir fent ràdio, la ràdio que així sabeu fer de proximitat i de qualitat i de la que jo estic orgullós d'estar així una altra setmana per a parlar-vos de l'estrena o de les estrenes que podeu trobar als cines de la nostra província. Comencem passant-nos per la cartellera i la primera de les pel·lícules, com bé dèiem abans, és un drama bèl·lic que es diu Nuremberg.
Juez Jackson, han capturado vivo a Hermann Göring.
¿Qué van a hacer con él?
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi.
¡Sí! ¡Heil!
No vuelva a hacer eso en mi cárcel.
Una pel·lícula que és clar, visió post-segona guerra mundial, que no és el normal, no? Pareix.
Efectivament, el seu nom no ens du a engany ningú. Nuremberg està precisament basada en el històric procés de Nuremberg, el judici que va haver acabada la Segona Guerra Mundial, que va dur a jutjar a tots els nazis que quedaven vius, no? Per resumir-ho de manera així ràpida. Acabada la Segona Guerra Mundial, durant els històrics judicis de Nuremberg, el psiquiatre estadounidenc Douglas Kelly tindrà la tasca d'avaluar la salut mental dels presoners nazis per determinar si són aptes per ser jutjats per crímens de guerra. Enmig d'aquesta responsabilitat, Kelly, el seu protagonista, s'enfrontarà a Hermann Göring, el que va ser pues, la mà dreta de Hitler en una intensa batalla d'ingeni i manipulació. Mentre Göring intentarà mantenir el seu poder, Kelly haurà d'investigar la veritat amb justícia i jugant amb la psicologia per enfrontar-se a este líder més perillós del Tercer Reich. Podríem dir que és un drama bèl·lic judicial i que es situa en aquesta història real del procés de Nuremberg. Dirigís James Vanderbilt, qui ha sigut guionista de pel·lícules o de les últimes pel·lícules d'eixe reboot, eixe rellançament de la saga Spider-Man, de Amazing Spider-Man, amb Rami Malek, a qui no conega, pues, el recordarà per Bohemian Rhapsody, que, on encarnava Freddie Mercury, entre altres pel·lícules que ha fet, i Russell Crowe en el paper de Hermann Göring junt amb Michael Shannon. Bueno, pues ahí teniu la primera de les estrenes que arriba als cines. I vull destacar també una altra estrena que me sembla pues, ja més pròxima, més íntima, més curiosa, com és esta espècie de documental que es diu Flores per Antonio.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo.
Als revival quasi dels 90, no? Hem passat dels 40 als 90.
Sí, avancem un poc més en el temps per a remuntar-nos precisament en la figura d'Antonio Flores, músic, podríem dir, el més diferent de la dinastia dels Flores. Antonio Flores, qui ens va deixar a meitat dels anys 90, poc després de morir Lola Flores. I així la seva filla Alba s'embarca en un viatge profund, emotiu, per a submergir-se a través dels records que manté del seu pare, a qui ella físicament recorda poc, ja que era molt menuda quan va morir, i a través d'escoltar cintes, cançons, material inèdit, un concert en el seu honor. Durant tot este procediment, o durant tot este procés, Alba no sols comprendrà millor qui va ser son pare, sinó també descobrirà pues, històries inèdites junt a sa mare, Ana Villa, no? Junt també a les seues ties, que sí que són pues, les més conegudes, Lolita i Rosario Flores. Un viatge pues, a través de la memòria, del present, que no deixa de ser la recerca d'un pare a través d'una persona com és la seva filla, no? Podríem dir que és una història humana, íntima, però també que arriba a tota aquesta part de lo mediàtic que va ser este personatge, no? A través de gravacions, dibuixos, suïssos, imatges d'arxiu, la pròpia música, tot això per aconseguir traçar una imatge completa de la figura a través d'aquest retracte, bueno, a través d'aquest dibuix íntim de la seva filla, no? Esta seria pues, la segona de les estrenes que ha arribat als nostres cines, ne tenim més, però ara és el moment de parlar de la nova temporada de Stranger Things que arriba pues, a Netflix i que ja és el final d'esta saga que ens ha tingut entretes, crec jo, que més de 5 anys, no? Stranger Things, temporada 5.
Se acerca algo. Algo sediento de sangre.
¿Qué es? ¡El Demogorgon!
¡Oh, estamos bien jodidos!
Ahora tendremos que irnos.
Adiós.
Bueno, hasta mañana.
Pues això, adiós hasta mañana. Encara que com està ara moda de les sèries quan se van, que en lloc de fer tota d'una tirafa en tirada A, tirada B, i si poden el bonus track.
Sí, efectivament, ara... I sobre això HBO ha dit que va intentar tallar este tema d'anar entregant-nos les temporades per quasi per fascícols, aquestes separacions tan grans que n'hi ha entre una temporada i una altra, entre mitja temporada i l'altra mitja, que a vegades sol ser de mesos o inclús d'anys. Bueno, tot això ja n'hi ha notícies de que no funciona massa bé de cara als espectadors. És millor temporada feta temporada emesa i és millor que entre temporada i temporada no n'hi hagi en 2 anys, no? Però bé, els ritmes de producció són els que són. És veritat que entre vagues de guionista, el Covid, tantes coses que han passat, pues, tot este panorama audiovisual s'ha vist trastocat. Però ara jo crec que ja és el moment de recuperar un poc esta normalitat i anar fent que les entregues de les sèries que funcionen pues, siguin de manera més periòdica i més puntual, no? Stranger Things, temporada 5, escoltàvem l'àudio de la primera temporada. Recordar de què va esta sèrie, pues, bueno, és una sèrie que sobretot juga en ese sentiment de nostàlgia. Està ambientada en els anys 80 i és un grup de xiquets en un poble d'Estats Units on viurà enmig d'esta època pues, una història de fantasia o podríem dir de por, de personatges que viuen en un món paral·lel, o podríem dir invertit, no? Perquè tot és com al revés, fosc, i a través d'ahir, amb la desaparició del seu protagonista, bueno, d'un dels seus protagonistes, i la seva manera de tratar de recuperar-lo perquè ha quedat atrapat en una altra dimensió, és com es planteja esta sèrie, no? Arribem ara a la cinquena temporada, estem a la tardor de 1987 en la ciutat de Hawkins, en quarantena militar que segueix marcada per l'apertura dels portals que permetessin anar d'una dimensió a una altra, i el grup d'adolescents tindrà un objectiu, encontrar a Vecna, que és, podríem dir, el malvat d'esta sèrie, i acabar amb ell, però ningú sap on està. A més, el govern busca a 11, que és la protagonista, amb cada volta més ganes per estudiar aquesta mena de poders psíquics que té, no? Bé, el grup se prepararà per enfrentar-se a la foscor de manera definitiva. Dirigís Ross i Matt Duffer, que són els creadors originals de la sèrie, amb Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown i Gaten Matarazzo. En el seu moment, Winona Ryder era la cara coneguda quan es va llançar aquesta sèrie, però ara ja podríem dir que Millie Bobby Brown, la seva protagonista, l'ha superat perquè ja és una persona que està pues, sempre en actualitat. I a més hem pogut veure com han anat creixent els personatges i els actors també, no? I actrius d'esta sèrie. Per anar acabant, al Paranimf tenim Blue Sand Palace, una pel·lícula de 2024, producció americana, però que tenim en versió xinesa i anglesa, subtitulada en castellà, ja sabeu, preu reduït de 3 euros, que podeu anar a veure este cap de setmana, i que es conta la història d'Ami i Didi, que viuen i treballen en un saló de massatges en una comunitat xinesa de Queens, a Nova York, lluny del seu país d'origen, comparteixen riures i somnis mentre atenen les seues responsabilitats familiars, malgrat de l'esforç diari i les jornades extenuants han format al costat de les seues companyes una germanor molt forta que els sostindrà dia a dia. I, bueno, no vull anar menys sense fer una crítica de la sèrie que estic veient en este moment i que es diu Animal i que podem trobar a Netflix.
Te cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también.
No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
¿Qué? ¿Cómo que? No puedes seguir así, Anton.
Pues seguirá porque ya está confirmada segunda temporada también.
Efectivament, per això crec que és bon moment per a parlar d'esta sèrie Animal, una sèrie que a mi me recorda un poc entre House i Doctor en Alaska, no sé, és una comèdia, podríem dir costumbrista, ambientada en un entorn rural, però que no deixa de tractar pues, temes molt universals, no? Com els, el salt generacional, el despoblament rural, i tot això recolzat per la gran interpretació del seu protagonista, de Luis Zahera, a qui li acompanya Lucía Caraballo, que també ho fa genial, no? De què va esta sèrie? Pues, enmig de la crisi en el món rural, Anton, un veterinari de Galícia, veu com va perdent els seus clients quan els veïns ja no li poden pagar. Sense eixida, accepta la proposta de Usía per a treballar en una boutique de mascotes, tot un lloc modern i glamurós al que ell, persona del món rural acostumbrada a treballar en els animals a peu de camp, pues, se li farà estrany. I se impacte, no?, i se, entre ciutat i entorn rural, entre persona de costums, entre la jove moderna que du esta botiga, crearà situacions còmiques, tot això pues, sempre seguint Anton, el seu protagonista, a qui fantàsticament interpreta Luis Zahera, i crec que és el principal motiu per a veure esta sèrie. És una comèdia sense massa pretensions, que sí que té pinzellades de temes que ens poden fer reflexionar, però per a res del món, espereu així, pues, no res, un drama d'estos que ens quede ahí fer en el pensament per a molt de temps. És una comèdia agradable, dura poc menys de mitja hora, es poden veure els capítols fàcil, està a Netflix, pues, si vos avellís passar un rato distret, ahí teniu Animal, que, com has dit, confirmat segona temporada, o sigui que si us enganxeu a la història d'Anton sabeu que va tindre continuïtat. I per acabar, com va la taquilla als cines? Pues, bueno, Wicked Parte 2, que es va estrenar la setmana passada, que ja podríem dir que és la pel·lícula dels Nadals, està en primera posició, Ahora me ves 3, Drácula, The Running Man, Los Domingos, Predator, este ser que ha tingut tantes continuacions i reinterpretacions, també està ahí. Todos los lados de la cama, esta comèdia musical i una pel·lícula d'animació, Jujutsu Kaisen, Buonia i La Cena, tancarien el rànquing de pel·lícules més vistes.
I en el que tanquem també aquesta una de cinema i aquesta sèrie Scope. Xavi, moltes gràcies així per la primera visita, que esperem que no siga la última, i el divendres que ve ja ens tornem a ficar ja en temes prenadalenc, que segur que també se fiquen en la carterera i a les plataformes.
Per supost, ens veiem la propera setmana. Vinga, adeu.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Dos minuts per arribar a les dos, ja anem clocoent, tancant aquest programa, que ja hem vist que el cap de setmana ve carregat de cosetes, que tenim la Fira Santa Caterina a Vila-real, la Fira Sant Andreu a Almassora, també la tenim a Cabanes, la de la Trufa Negra del Toro, i si voleu quedar-vos en la capital ja vos dic jo que no vos avorrireu tampoc, eh? Perquè, per exemple, avui a les 6, si vos aneu als Jardins del Port, doncs ahir veureu l'inici del Mercadet Nadalenc, que estarà fins al diumenge, ahir en horari de 10 i mitja a 9 demà, el diumenge de 10 i mitja a 7 de la vesprà. Tots els comerços del Gros de Castelló i també la col·laboració de l'Ajuntament i del Port de Castelló. També, per exemple, si vos aneu a la plaça de les Aules, tindreu la Fira de Nadal de Castelló, Ruta de Sabor. Inclús si demà vos apropeu a la plaça Espanya durant el matí, tindreu ese concurs en el que es tancarà el mes de l'arròs de la capital, en ese quart concurs internacional de paella amb pilotes de Nadal, que a veure qui és el guardonat aquest any en ese premi mundial, podríem dir, en esa paella tan nostra per aquestes dates. Inclús tenim certamen de Tunes Ciutat de Castelló durant aquest cap de setmana a la capital. Per a que vesgau que no n'hi ha poqueta cosa, i tot això ja en un ambient prenadalenc, que per exemple avui hem escoltat també a Miriam Caravaca, que tenim l'encès a partir de les 5 de la vesprà a la plaça Major de la capital, però no és l'única finalment la localitat que també fa l'encès de l'il·luminació nadalenca durant aquesta vesprada. A les 7, per exemple, a Segorbe, es farà des de la plaça Agua Límpia, i l'actuació del cor de l'Escola de Música de la Societat Musical de Segorbe també amenitzant aquest event tan especial. Ara sí, ja ens apropem i arribem a les 2 de la vesprada. Recorda que seguís així el mediodia Copa amb Pilar García de la Granja. Nosaltres tornem 20 minuts en tota la informació provincial. Fins ahí, quedes, bon cap de setmana. Quitándole.